Radio Vila Franca.
La vostra radio.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I evidentment amb el Toni Olivella, i evidentment amb el Marc Pujol, i evidentment amb la Goretti Martínez. Ja sabeu que aquest programa, que intenta recuperar cinc, diguem-ne, moments de la història, doncs vol que activar-vos la memòria i vol que ho recordeu, i s'ha de fer amb un recolzament tècnic que porten el Toni Olivella i el Marc Pujol, i també amb un recolzament informàtic, perquè així ens ho pugueu consultar quan vulgueu, que porta la Goretti Martínez. Però, com sabeu, també sempre comencem amb una cançó. I aquesta cançó, avui, que hem de recordar, que hem de fer memòria, doncs ja l'hem posada alguna vegada, però avui ens ve de gust tornar-la a posar. És la Barbara Streisand amb el seu mític Memory.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in.
16 de maig de 1943, el dia que la resistència del gueto de Varsovia enfront les tropes nazis de Hitler ha d'acceptar la derrota, i de fet el mig ensorren tot el tinglat. Però anem per parts, perquè de fet el gueto de Varsovia, ja sabeu que un gueto és un lloc on es tancava a la gent que no volies que estiguessin amb la resta de gent, tot això els alemanys els hi tenien una mania especial, i el pla d'aquest per aïllar la població jueva ja feia temps que tombava. Un cop ocupada Polònia, doncs una de les primeres coses que es van fer a l'any 39 va ser estudiar com poder aïllar aquests jueus dintre de Varsovia, no? I llavors es va fer un pla per aïllar-lo a través de tancar-los en una zona. Però hi havia discrepàncies entre l'exèrcit, jo s'ho arreglo, l'administració civil, que deia, home, però aquesta gent són treballadors, i les SS també, no? Bé, en qualsevol cas, a més, els jueus tenien un consell, el consell jueu, el Judenrat, que dirigia Adrian Cherniakov, i que, amb arguments i allò, ja sabeu com són els jueus, doncs va aconseguir endarrir un any tot això, perquè, bàsicament, deia, home, però és que totes les fàbriques funcionen a base de jueus, tota la mà d'obra és jueva i tal. En qualsevol cas, el 16 d'octubre de 1940 s'estableix el gueto per ordre del governador alemany Hans Frank, i el 30% dels habitants de Varsovia, és a dir, uns 400.000, els tanquen amb el 2,4%, 2,5% del territori, i envoltats primer de filats d'espines i després d'un mur de 3 metres d'alt. O sigui, això del mur ja fa temps que ve. Però els jueus ja sabem que si una cosa són tossuts, i per tant el Judenrat i els moviments juvenils intenten pal·liar tot això. Què fan? Es fan responsables de la distribució de la gent, que no hi hagi més de 7 persones per habitació a l'hora de dormir. Més de 7 persones per habitació, penseu que... I també organitzen cantines amb àpats gratuïts per la gent que no treballa, redistribució de béns i aliments i tal, perquè 2/3 de la població del gueto no té ni ofici ni benefici. Els altres que treballen tal. També obté permís per fer 4 escoles, i a part d'això, munta tot un sistema clandestí que podies pràcticament fer una carrera, no? Anaves a la cantina i allà t'explicaven tot el d'això. La gestió dels hospitals, els orfenats. Llavors, els alemanys ja veuen que tot això els hi portarà conflicte, perquè si allò que volen, que pretenen que sigui una cosa amargant pels qui viuen, doncs es fa més o menys agradable o suportable, doncs no hi haurà manera de... I aleshores què fan? Agafen tots els responsables i els deporten cap a Treblinka. Fins i tot feien una publicació diària, entre llengües, havien aconseguit permís per fer celebracions jueves obertes, al final les haurem de fer a casa, es feien concerts de música clàssica, obres de teatre, exposicions d'art, i sobretot es recollien tots els documents de la gent de tota edat i condició per poder fer la història social del gueto. Tot això, al final, quan va arribar el moment de les hòsties, es va amagar, amb 3 amagatalls, un el van trobar els alemanys, però els altres 2 no, i no es van trobar fins després de la guerra, i això ha permès reconstruir tota la història del gueto de Varsovia. Però amb tot això, els alemanys, el 20 de gener de 1940, 42, decideixen, a la conferència de Wannsee, decideixen exterminar els jueus, allò que en diuen l'operació en solució final, l'operació en Reicher. I això, en què consisteix? Per una banda, en què es construeixen camps de concentració, això per descomptat, i per una altra banda, que es fa una gran acció de reallotjament. O sigui, cada dia, els jueus s'han d'encarregar de portar a l'estació del tren 6.000 jueus cada dia. Cada dia estic parlant, 6.000 jueus, que llavors els carreguen dalt del tren i se'ls emporten. Quan no arriben a 6.000, hi han represàlies, n'afusellen uns quants hostatges. La revolta, els opositors jueus criden a la calma perquè diuen no, bueno, van amb uns camps, però no passa res, i quan en realitat els estan enviant amb camps d'extermini, no? Durant 52 dies, 263.000 persones són tretes del gueto, perquè hem de dir que el gueto també es va alimentant de gent, perquè tota la gent de les rodalies de Varsovia també la porten al gueto de Varsovia. Per tant, en surten uns, però n'entren uns altres, i allò continua estant el que podríem dir ara, fent broma, amb sobreocupació. Al gueto hi queden els 55.000, pràcticament els 55.000 que treballen en fàbriques alemanyes, i els que puguin viure-hi més o menys amagats. I, esclar, els jueus al final s'emprenyen i s'organitzen, i creen dues organitzacions, l'Organització Jueva de Lluita i la Unió Jueva de Lluita, que, armats com poden, amb pistoles, explosius casolans i tal, intenten fer alguna cosa. El 1943 el Himmler visita el gueto, i vist l'estat que hi ha, diu, escolta, heu de tornar a fotre més gent al carrer, heu de tornar a fer les deportacions. I volen començar les deportacions, però els jueus comencen amb la seva lluita armada, comencen amb la seva resistència. Seran 3 mesos de resistència activa i amb una batalla final que s'encetarà el 19 d'abril, quan arriben 2.000 soldats pensant que els jueus es rendiran i els estan esperant i els hi foten una sumanta de còctels molotov i tot això que no vegis, i llavors és quan el Himmler diu, bueno, doncs vinga, totes les forces cap allà. Augmenta la pressió i malgrat això, els jueus aguanten fins al 16 de maig de 1943, quan són absolutament submesos pels alemanys, que en represàlia fan esclatar la sinagoga de Tlomaki fora del gueto, situada fora del gueto, que era emblemàtica de Varsovia, i amb això mostren la derrota total del moviment i la desaparició, llàstima, del gueto de Varsovia.
Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, el pico y la pala. El hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, y el mundo no aprende nada, es analfabeto, hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos,
yo tengo tu misma historia.
Yo pude dos haber generaciones sido más,
pianista del gueto de Varsovia.
Fechas,
tus mismas,
tan solo fechas,
yo tengo tu.
Yo estoy aquí,
yo pude haber,
tú estabas allá. Solo fechas,
tengo tu,
yo estoy aquí,
yo pude haber,
tú estabas allá,
pianista del gueto de Varsovia.
17 de maig de 1883. És el dia que es va estrenar a Omaha, a l'estat de Nebraska, es va estrenar un espectacle que portava per nom El Salvatge Oest i que dirigia, o manava, o executava i patrocinava un senyor vell conegut dels amants de les pel·lícules de cowboys, que és Buffalo Bill. És dir, en realitat, William Frederick Cody. Perquè hem de dir que aquest títol de Buffalo Bill li va robar amb un altre quan era la seva època de caçador de búfals i van fer una competició, aviam quin mati més, doncs es quedarà amb el mal nom aquest, i ell va matar 69 bisons, mentre que l'altre només en matava 48. Val dir que va fer trampa perquè en William Cody, encara es deia, portava un rifle de repetició que li permetia doncs disparar més bales per moment. Però anem enrere i recordem que aquest en William Frederick Cody era fill d'una família humil que vivia així com podia a l'estat d'Iowa, a Scott. El pare, que era partidari d'abolir l'esclavatge, s'enfrontava amb tothom, perquè la comunitat on ell vivia doncs eren més aviat partidaris de tenir esclaus, fins al punt que hi ha un bon dia que el nen doncs veu com un dels que s'esbarallava amb el seu pare li fot una punyalada, el nen el rescata, però el pare queda ferit, no s'acaba de recuperar, però bueno, és igual. En qualsevol cas, el nen ja ha donat mostres de valentia, ja ha donat mostres de xau palante, i quan té 11 anys i el seu pare mora, es fa missatger i transportista per ajudar a la família, i acaba entrant a l'exèrcit però com a explorador, però com que no té l'edat, el fan una mica un explorador extraoficial que els hi serveix perquè coneix molt el territori i tal. Als 14 anys el noi sent a parlar de la febre de l'or a Califòrnia i diu, calla, doncs potser que me'n vagi a Califòrnia a veure si allà em faig ric, i comença a fer el viatge. Però durant el viatge coneix un agent, un senyor que treballa al Pony Express, i li diu, coi, tu allà aniries bé perquè ets jove, ets petit, no peses, etc, i podries per fer estacions i després per fer de genet. I el noi diu, ah, bueno, doncs sí. I està treballant durant un parell d'anys. Després ja veu que el seu destí no pot ser aquest d'anar per aquí a cavallar, i, com que ja té l'edat, s'enrola a l'exèrcit, al 7è Regiment de Cavalleria, i lluita en la Guerra Civil, en la Guerra de Secessió, al bàndol unionista. Allà coneix una noia, es casa i tal, però ell, on viu bé, on s'instal·la definitivament, en principi és a l'exèrcit. Però en un moment determinat, quan s'està acabant de fer el ferrocarril i tot això, li ofereixen un lloc per anar a caçar búfals, per anar a buscar carn, i el paguen millor, i per tant, doncs, diu, el 1872, li diu a l'exèrcit, bueno, nois, aquí us quedeu, jo me'n vaig a buscar-me la vida, vaig a fer d'explorador allà amb els índios i a caçar bisons. De fet, el 1895 ja adopta una mica per jubilar-se, va a Wyoming, i funda una ciutat, la ciutat de Cody, en el seu honor, digueu-li xulo, però bueno, i té un gran ranxo familiar, té un gran ranxo familiar. Però en aquell moment veu que estan de moda els grans espectacles, és el circ Barnum, i tots aquests fan grans espectacles, i diu, calla, tota aquesta mitologia de l'Oest, tota aquesta mitologia dels indis i els bisons i tot això, podria anar bé. Llavors veu hi ha una companyia, la Pawnee Bills, i els hi diu, escolta, per què no ens fusionem? I és quan, com dèiem al començament, el 17 de maig de 1883, s'estrena a Omaha, a l'estat de Nebraska, s'estrena aquest Wild West, aquest Buffalo's Bill, acabarà dient-se Buffalo Bills, Wild West, és a dir, l'oest salvatge de Buffalo Bill, concebut com un circ, concebut com un circ, i que recorre el país amb una certa regularitat i que fins i tot arriba a anar a l'estranger. El 1887 actua a Londres davant de la reina Victòria i fa un d'allò per Europa, etc. Era un circ que començava amb una desfilada a cavall, amb gent, una altra cosa potser no, però tenia sentit de comercial el Buffalo Bill, encara que sigui conegut per altres coses. Llavors, aquesta primera cavalcada eren diferents grups ètnics amb cavalls, no? Però hi havia des de turcs a gauchos, passant per mongols o cossacs, i evidentment hi havia també índios i convois. A part d'això, incorporava figures també més o menys legendàries. Per exemple, el toro sentado, el Sitting Bull, el de la batalla de Little Bighorn, que va fer-li la pell amb el general Custer, aquell també hi era, amb 20 indis. I altres
gent així, vaqueros, per exemple, l'Ani Hockley, la Calamity Jane, etc. I al final, ell feia també el del Pony Express, amunt i avall, i al final es reproduïa precisament la batalla aquella, Little Bighorn, amb el Buffalo Bill fent de General Custer. És a dir, que no moria, però bueno, feia veure que... Això li dura durant molts anys, el fa bastant ric, i mora, com tothom ha de morir, no? Mora el 10 de gener de 1917 a casa de la seva germana a Denver, amb una curiositat, i és que ell vol morir cristià, i el dia abans de la seva mort el bategen perquè pugui morir-se en pau. Aquest és el personatge... I aquest és l'espectacle i la visió que jo volia donar, una mica diferent d'aquell Buffalo Bill que sempre va per l'oest, que sempre empaita búfals, que sempre mata índios, que sempre fa tot això. Doncs no, aquest senyor, a l'última etapa de la seva vida, és dir, des del 1883 fins al 1917, va ser ni més ni menys que empresari. Ves quins nassos.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Tra bufalo e locomotiva, la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembran pochi. Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo, pace e bene, a girare l'Europa. E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era Buffalo Bill. Thank you.
28 de maig de 1990. El dia que es signa a la ciutat de Bonn, Alemanya, i per part dels ministres de Finances de la República Federal Alemanya i la República Democràtica Alemanya, el Tractat d'Unió Monetària, Econòmica i Social entre ambdós països, que podríem traduir com la fusió de la República Federal Alemanya Occidental i la República Democràtica Alemanya Oriental. Per entendre tot aquest guirigai, o no, ens hem de situar a la final de la Segona Guerra Mundial. Al final de la Segona Guerra Mundial, els guanyadors decideixen conjurar el perill alemany, perquè ja porten dues guerres, dividint la zona en quatre zones d'ocupació i deixant uns flecos que després comentarem. Aquestes quatre zones d'ocupació, una és francesa, l'altra és anglesa, l'altra és nord-americana i l'altra és russa. Bé, a part, Berlín també es trenca en quatre trossos, es talla en quatre trossos, cada un sota una d'aquestes jurisdiccions. I deia allò dels flecos perquè en aquests termes del tractat hi ha una zona de Prússia, i la Silèsia i la Pomerània és igual, hi ha una part del territori que havia sigut d'Alemanya que passa a Polònia i una part del territori que passa a Rússia. I, per tant, les quatre Alemanyes que surten d'aquí són una mica escurçades, són una mica empetitides. Ràpidament, els occidentals es posen d'acord i, per tant, l'Alemanya francesa, l'anglesa i la nord-americana passen a administrar-se conjuntament i, per tant, queden definides dues estructures. Una, la occidental, la gran, que serà la República Federal Alemanya, i una altra occidental, que serà la República Democràtica Alemanya. Cada una amb diferents capitals, Bonn, i l'altre pues, conserva Berlín, per allò de dir, a veure si això. Però, de totes maneres, la idea de la reunificació comença a tornar a sortir, comença a remenar-se. Al final, què passa? Ah, per cert, en el tractat aquest que els hi obliguen a signar amb els alemanys, els hi fan signar una clàusula per la qual ells no poden tornar a ampliar els seus territoris i no poden. I això és el que portarà el problema, perquè, com deia, la primera proposta de reunificació, curiosament, la fa Stalin l'any 1952, i diu que el que ell voldria és crear una Alemanya neutral retirant les tropes de tota la zona, és a dir, una zona desmilitaritzada, retirant les tropes aliades. El govern de l'Alemanya Occidental diu, home, sí, però nosaltres voldríem estar sota la protecció de l'Europa Occidental. I l'Stalin diu, no, jo el que volia és que us unifiquéssiu, que us desmilitaritzéssiu i després entréssiu sota la protecció de la Unió Soviètica o del Pacte de Varsovia. És a dir, en definitiva, el que s'està discutint és si aquesta Alemanya unificada ha d'anar al Pacte de Varsovia o si aquesta Alemanya unificada ha d'anar a la OTAN. I al final el que es concedeix, per dir-ho d'alguna manera, és una Europa Occidental que no entrarà a la OTAN, que no entra a la OTAN, i una Europa Oriental que tampoc entraria al Pacte de Varsovia, però que de fet hi està dintre. Vist que això ja no hi ha manera de resoldre-ho, en Willy Brandt opta, i per tant comença la Guerra Freda, vist que això no hi ha problema de resoldre-ho, en Willy Brandt, als anys 70, comença una política d'apropament a l'Alemanya Oriental. Comencen a fer l'Ostpolitik, que en diuen, no? A la dècada dels 80 es veu lluny, però com que l'any 1985 arriba en Gorbachev, diuen, calla, que ara aquí podríem fer alguna cosa. L'arribada del Gorbachev al poder a Rússia suposa que els països que fins aquell moment estaven, allò que se'n deia, en l'òrbita soviètica, doncs comencen cada un a anar pel seu compte. I es produeix un fet important l'agost del 89, quan Hongria aixeca les restriccions frontereres amb Àustria. Obre les fronteres amb Àustria. Llavors, què passa cap allà? Que molta gent fuig d'Alemanya cap a Occident, cap a l'Alemanya Occidental, però passant per Hongria. Comencen a haver-hi manifestacions, comença a haver-hi sarau, comencen a córrer rumors de que l'Alemanya Oriental doncs obrirà les fronteres a Berlín, hi ha totes les manifestacions, en un moment determinat els funcionaris diuen, bueno, si s'han d'obrir les fronteres, doncs obrim-les, cau el mur de Berlín i comencen a haver-hi canvis. En l'any, el 18 de març de 1990, a la República Democràtica Alemanya es fan unes primeres eleccions lliures, L'estat comunista, per tant, es declara en fallida. Mentre a l'Alemanya Oriental negocia, l'Alemanya Oriental negocia amb Alemanya Occidental i França, Inglaterra, Estats Units i Rússia les condicions de la reunificació. I, naturalment, Rússia acaba imposant que Alemanya no pertanyi a l'OTAN i també que les tropes de l'OTAN no entraran a Alemanya. Amb aquesta condició, les dues Alemanyes se'ls autoritza que es reunifiquin i, com dèiem, el 18 de maig de 1990 es produeix aquesta signatura del tractat de fusió dels dos països. El 23 d'agost és l'Alemanya Oriental qui accepta annexionar-se a la República Federal Alemanya i el 31 d'agost és Alemanya Occidental la que acorda acollir Alemanya Oriental. I el 12 de setembre de 1990 es signa el Tractat de Resolució Final, el tractat anomenat de 2+4, dos Alemanyes i quatre potències ocupants, que restableix Alemanya com una unitat sola, com una unitat sola, on es produiran eleccions generals a l'any 1991 que guanyarà Helmut Kohl i, per tant, Alemanya torna a ser una realitat.
Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú, y si me dice que de solo en solo hiciste tú, y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte. Ey, no sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
19 de maig de 1979, i el tanto, no perquè jo en sigui membre, el 19 de maig, insisteixo, de 1979, Espanya, el govern espanyol, legalitzava la maçoneria. La legalitzava per sentència de la sala del contenciós administratiu de l'Audiència Nacional, això que ara ens fa tanta, que va anul·lar una resolució de la Direcció General de Política Interior del mateix any, que declarava il·legal, una mica seguint l'estela del Franco, declarava il·legal la maçoneria. I aleshores aquesta resolució, aquesta sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional va dir no, això és perfectament legal. Per què? Perquè la maçoneria, en el fons, no és res més que una societat d'ajuda mútua entre els seus membres. Una altra cosa és si interessada o no interessada, això és un altre tema, però és una societat d'ajuda mútua entre els membres de cara a millorar la societat. Quines finalitats té la maçoneria, que està organitzada, com tots sabeu, amb lògies? Quines finalitats té? El perfeccionament de l'ésser humà i de la humanitat. defensa els principis de la llibertat, la igualtat, la fraternitat i un quart principi molt important, que és la tolerància. Penseu que les reunions de les lògies maçòniques és el que més s'assembla o més s'hauria d'assemblar a un debat de televisió, o al revés. Els debats de televisió són el que més s'haurien d'assemblar amb això, perquè hi ha un moderador que té poder absolut per fer callar, i els altres, el que és més important, ho accepten. Per tant, quan algú comença a exposar les seves raons, els altres callen i escolten, i demanen la paraula. I quan el moderador, aquell senyor ja acabat, li dona amb el següent... És a dir, fan els debats civilitzats. Cert que s'hi ha d'ingressar amb una cerimònia d'iniciació. Cert que... el seu caràcter és més aviat reservat i discret i tal. Cert que fan una mica de riure quan surten amb allò amb el davantal, l'escaire i la plomada i tot allò, no? Però, en el fons, és una institució que va néixer als Estats Units i Anglaterra i que buscava això que diem, no? La millora de la societat. La millora de la societat. Espanya, naturalment, com que estem parlant dels anys de les monarquies absolutes, hem d'esperar al 1727 perquè es faci la primera lògia maçònica a Madrid, naturalment, però, a més, protegida pels anglesos. És a dir, són uns anglesos, la Matritense, són uns anglesos que s'organitzen. Per tant, aquí no hi ha... Per què? Perquè estava regnant Ferran VI... i hi ha la Inquisició per allà que, a la que et pillen, però com que aquests eren ciutadans estrangers... El 1760, però, la cosa canvia i es crea la primera lògia espanyola, la Gran Lògia, dirigida pel conde d'Aranda. I la maçoneria té la invasió napoleònica, l'entrada de les tropes de Napoleó, que les fan servir. Creen moltes lògies, fins al punt que a Barcelona n'hi ha una que es diu Los Amigos Fieles de Napoleón, per poder introduir els ideals de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, fraternitat, que llavors Espanya no és pas que... no és pas que fossin massa reconeguts. Quan entra Ferran VII, el 1814, naturalment, ho talla tot de socarrel, els prohibeix, envia la Inquisició. Penseu que la persona que se sospita que és maçònica se l'envia a fer exercicis espirituals, obligat, eh? Obligat. Quan arriba Maria Cristina, el 1834, hi ha una certa amnistia. No està tolerada la maçoneria, però es deixa, perquè la cosa va funcionant, i més que res no es tolera o no s'aprova perquè la maçoneria és la gran responsable de la independència de les colònies americanes. Tots els que no podien fer lògies maçòniques aquí se n'anaven a Hispanoamèrica, i allà doncs, els maçons són els que van promovent els diferents moviments d'independència, l'últim, precisament, el de Cuba. El de Cuba. A finals del segle XIX, la maçoneria... agafa més volada perquè, d'alguna manera, tots els que entren al govern, doncs, d'alguna manera, hi estan més o menys implicats, no? Clar, hi ha una lluita entre la maçoneria i l'Església Catòlica, perquè la maçoneria, per exemple, demana coses com el concordat amb la Santa Seu, com que hi hagi un ensenyament laic, els cementiris civils, abolir les ordres religioses, abolir els jesuïtes, demana les llibertats polítiques, i tot això va anant i venint segons els interessos, no? És la Segona República Espanyola la que obre el camí. Penseu que en el primer moment, a la primera... legislatura, hi ha 183 diputats que reconeixen que són maçons, i el primer Consell de Ministres, 6 dels 11, també reconeixen que són maçons. Però, clar, tot això s'acaba amb la Guerra Civil. Arriba el Franco i fa la famosa llei contra la maçoneria i el comunisme. I, per tant, tornen a entrar en una època de clandestinitat, de persecució, fins que arriba la democràcia i, repeteixo, insisteixo, tal dia com avui, 19 de maig de 1979, la Sala de lo Contencioso Administrativo de l'Audiència Nacional dicta que la maçoneria és legal.
Llena te vienes. si se ha apagado el tú quieres ser las dudas al descubrir que no hay amor sin perfecto. Quise luchar contra mi corazón, caí rendida por amor y ahora soy un servido, un samurái. Me siento tan el amor atrae. Oh, oh, oh. Sí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Crecen las dudas al descubrir que no hay amor sin tenerte. Quise luchar contra mi corazón, caí rendida por amor y ahora soy un servidor y un samurái.
De maig de 1989, el dia que el primer ministre xinès Li Peng promulga la llei marcial a la ciutat de Pequín com a fruit, per dir-ho així, o com a resposta als manifestacions, als darulls, aquí tothom qui posi el que vulgui, dels estudiants universitaris a la plaça Tiananmen. De fet, Xina és un gran desconegut en aquest aspecte de la història, però potser aquestes revoltes de la plaça Tiananmen són un episodi bastant conegut, però que cal contextualitzar i cal explicar. Perquè, de fet, Xina, el 1966 i durant 10 anys, pateix un fenomen que es coneix així en general com revolució cultural, que ho posa tot potes en l'aire, però el govern xinès se n'adona que ha de retocar la situació, ha de reconduir la situació, i per tant el 1978 el primer ministre Deng Xiaoping inicia unes reformes que intenten posar gradualment en el món econòmic a Xina i a més intenten liberalitzar una mica el sistema de Mao Zedong i sobretot de la radicalització d'això que dèiem de la revolució cultural, no? De fet, el 1989, l'any que es produeix tot aquest tinglado, podríem dir que Xina està dividida en dos blocs. Els que estan contents, o estan passablement contents, perquè contents segurament no hi havia ningú, i els que estan descontents. Comencem pels que estan contents. Els que estan contents són els pagesos, perquè dintre de tot, si alguna cosa havia curat o havia procurat atendre el Mao Zedong i els seus seguidors, era l'agricultura, perquè sabien que allà hi havia la majoria de gent. Però aquesta gent està dispersada per tota Xina. Ja sabeu que Xina és un país enorme, amb molts espais buits, no? I aleshores és una gent difícil de congregar. En canvi, a l'altra banda, la banda dels descontents, té dos grups. Té els estudiants universitaris i els intel·lectuals, que, bueno, veuen insuficient. Ha començat la glasnost del Gorbachev, la política de transparència del Gorbachev, i reclamen el mateix allà. I, per una altra banda, els obrers industrials de les grans ciutats, que també estan descontents, però aquests per un altre motiu. Perquè, és clar, amb tot aquest inici del desenvolupament econòmic se'ls han pujat els preus i no arriben a final de mes. Hi ha una d'aquestes actuacions que fa Deng Xiaoping que provoca un gran malestar, que és l'exclusió del secretari general del Partit Comunista Xinès, Hu Yaobang. Aquest senyor el cessen fulminantment, el fan culpable de tots els mals aguts i per haver, el fan fora i després no... I, per tant, la gent aquesta descontenta l'agafa com una mena de símbol. I aquest senyor, don la casualitat, que l'any, el fan fora el 1987, i dona la casualitat que el 1989 es mora, de mort natural, això sí. I llavors s'organitzen uns funerals d'estat, perquè havia sigut primer ministre, doncs per tant, o quasi primer ministre, doncs per tant és una figura important, no? S'organitzen i la gent veu una oportunitat, amb això veu una oportunitat de manifestar la seva queixa, no? Es fan oracions per aquest senyor, se'l lloa molt, hi ha demandes per revisar la causa per la qual, perquè és una causa judicial que l'havien expulsat i totes aquestes coses. I els estudiants s'hi posen molt a favor, no? I comencen a incrementar la protesta. Durant el funeral hi ha un grup d'estudiants que es dirigeix a la plaça de Tiananmen, que és on hi ha la seu del govern, i allà a la plaça de Tiananmen demana veure el primer ministre, perquè el primer ministre els hi doni explicacions. Naturalment, el primer ministre, aquest, el Li Peng, diu que passat demà ja en parlarem, i aleshores els estudiants criden a la vaga. Criden a la vaga i el 29 d'abril de 1989 treu 50.000 persones al carrer a Pequín. Penseu, 50.000 ara ens semblen poques, però penseu que és un règim totalitari, que és un règim, doncs, repressor, i per tant que els estudiants han de ser bastant valentots, no? De fet, hi ha unes associacions oficials d'estudiants que es buiden pràcticament, i es creen unes noves organitzacions estudiantils que decideixen quedar-se a la plaça Tiananmen, és a dir, fer una acampada a la plaça Tiananmen. I el 4 de maig de 1989 ja són 100.000 estudiants, als quals ja s'hi afegeixen aquells obrers que també deia que estaven descontents, que fan marxes per Pequín i que, per tant, doncs, el govern comença a veure amb una certa preocupació. I el 13 de maig, és el que dic, s'estableix a la plaça Tiananmen aquesta ocupació. A més, amb la peculiaritat de que un miler d'estudiants es declaren en vaga de fam i la compleixen, a més. Tot funciona amb ordre, tot funciona normalment, i, clar, a dintre del govern diuen, bueno, què hem de fer? I el govern es divideix en dues posicions, uns que volen negociar i els altres que no volen negociar. Al final, què passa? Que s'imposa la teoria de, escolta, aquí no negociem, anem pel sistema clàssic, anem pel sistema de la garrotada i tal i qual, i per això el senyor Li Peng declara la llei marcial el 20 de maig, però les manifestacions no s'acaben, continuen. La vaga de fam continua, entra en la tercera setmana, el govern vol acabar-ho perquè no hi hagi morts, i aleshores què fa? Diu, vinga, tancs i soldats al carrer. Però, malgrat els tancs i malgrat els soldats, els estudiants continuen allà i hi ha diversos centenars de morts, hi ha enfrontaments d'aquells bastant importants i diversos centenars de morts. Amb la qual cosa els estudiants fan una assemblea i diuen, escolta, què fem? Ens quedem aquí i plantem cara o ens anem cap a casa? I guanya l'opció de marxar cap a casa. Per tant, els estudiants abandonen la plaça Tiananmen i se'n van. I aquí hauria acabat la cosa, si no fos que el dia 4 se'n van, per cert, el dia 4 de juny d'aquest mateix any, naturalment, de 1989. Dic, i aquí hauria acabat la cosa si no fos que l'endemà, quan els tancs entren a la plaça per ocupar-la i perquè tot estigui tranquil i tal, apareix un senyor amb dues bosses de plàstic i es posa davant d'un tanc, i si està pràcticament mitja hora fins que el fan fora, l'arresten i el d'això, no? I aquesta imatge feta fotografia és la que sempre recordem de la plaça Tiananmen, on precisament el dia abans, o uns dies abans, hi havien hagut enfrontaments durant unes hores, en el qual, insisteixo, hi havia hagut bastants morts. És una de les manifestacions que va tenir en contra el govern xinès, que en va prendre bona nota, i a partir d'aquell moment sembla ser que va accelerar aquestes reformes econòmiques.
Good. my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. Soul the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning with my little China girl. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, we'll be right back.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.